Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Doncs comencem l'informatiu d'avui dimarts 25 de juliol, avançant continguts en format titulars. Avui a l'Info Migdia recordarem els Jocs Olímpics de Barcelona 92, avui que se'n compleix el 25è aniversari de la seva inauguració. Ho farem a través dels ulls i dels records de diversos canallencs que hi van col·laborar a diferents nivells, començant per Tomàs Claramunt, el portador de la torxa olímpica per designació de l'Ajuntament de Calella. Ell no va ser, però, l'únic rellevista local. També Joan Forés, que aquest any ha decidit exhibir a la seva botiga la torxa que va portar corrent per la carretera Nacional 2. A més, ell va treballar pel comitè organitzador dels Jocs, interessant també el que ens explicarà sobre això. I una última parada en aquest cas per algú que va estar col·laborant-hi o treballant-hi més en l'àmbit competitiu. En referim a Jaume Puig, exjugador de tenis taula calellenc, que pels Jocs va treballar com a responsable de la sala d'entrenament on va tenir lloc la competició d'aquest esport. Més coses, aquesta nit s'estrena a TV3 la pel·lícula Amics per sempre, que gira al voltant de la història del propietari d'un dels últims xiringuitos, d'una de les últimes guinguetes de la Barceloneta, que es van enderrocar per executar el projecte urbanístic dels Jocs. El llargmetratge, ja ho saben, es va rodar en part a Calella, als Banys La Gavina, que va simular ser aquest darrer establiment de platja. Avui la pel·lícula s'estrena a la petita pantalla, però a la Gavina munten pantalla i un sopar a preus populars per qui vulgui seguir-la allà. Més coses, Calella va ser l'any 2015 la segona població de la comarca que va registrar un major flux de gent, només per darrere de Santa Susana. Això s'avalua amb l'índex de població estacional, que és positiva en un total de 7 de les 26 poblacions del Maresme, la majoria d'elles amb una forta economia productiva basada en el turisme. I acabarem amb esports. El nedador del Calella, Pol Brunet, s'ha proclamat campió d'Espanya a la via en els 100 metres braça. A més, ha rebaixat en gairebé un segon el rècord de la prova. I d'altra banda, la calellenca Georgina Gallart ha estat seleccionada per Espanya per competir a l'europeu absolut de horseball, que es disputarà a principis d'agost, un premi a la seva primera temporada a la màxima categoria de l'esport amb el Club Equitació Esportiva de Cardedeu. Doncs avui, com dèiem, fa 25 anys d'una fita històrica per Catalunya i per l'esport olímpic. Tal dia com avui s'inauguraven els Jocs Olímpics de Barcelona 92, els Jocs de la 25a Olimpíada. La cerimònia inaugural a l'Estadi Olímpic donava el tret de sortida oficial a uns Jocs que van marcar un abans i un després en molts sentits pel que fa al mateix moviment olímpic, un salt endavant en modernitat i també pel país, un canvi profund de mentalitat, de convicció i d'orgull col·lectiu. Avui ens plourà, ja ens està plovent una allau d'imatges que ens faran recordar com va ser aquell principi dels Jocs. Tots sabem on érem i què fèiem quan s'escoltava això.
Ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremony of the Barcelona 1992 Olympic Games.
Honor de invitar a su majestad el rey Juan Carlos I a declarar abiertos los juegos de la vigésimo quinta Olimpiada de la era moderna en Barcelona.
Un dels secrets més ben guardats d'aquell moment màgic, va ser el nom de qui seria l'últim portador de la torxa amb el foc olímpic, un dels símbols dels Jocs que la tradició diu ha de cremar mentre durin les competicions. Uns mesos abans del seu inici, la flama s'encenia a Olímpia, a Grècia, davant les ruïnes del Temple d'Hera. va ser transportada per un reguitzell d'atletes fins a l'estadi on es van realitzar els jocs. El jugador de bàsquet Juan Antonio San Epifanio Epi va ser l'últim portador a Barcelona 92. El ritual de l'encesa del pebeter, llançada a mar des dels peus de l'estadi, va marcar un hit en la història dels jocs.
El dia 13 de juny d'aquest any, Empúries, l'antiga ciutat que varen fundar els grecs fa 2.000 anys, rebia la flama que ha recorregut més de 5.000 quilòmetres per Espanya, portada per 4.594.
Aquesta és la retransmissió d'aquesta escena final de la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics per Televisió de Catalunya.
Senyores i senyors, s'acosta el darrer relleu. El secret tan guardat es desvetllava fa poques hores. Juan Antonio San Epifanio, el jugador del Barcelona, l'home que disputarà aquí a Barcelona, la seva ciutat, aquí el tenen, els seus quarts Jocs Olímpics, serà l'últim rellevista. Superèpim la torxa. Antonio Rebollo, que amb el seu arc farà cremar una fletxa que encendrà el pebeter olímpic.
Eufòria desfermada a l'estadi olímpic després que s'encengués aquest pebeter. El foc olímpic hi arribava el dia abans, arribava a Barcelona després de fer un llarg recorregut, passant per Empúries, per Bilbao, La Corunya, Madrid, Sevilla, Les Palmes, Màlaga, València, Palma i Barcelona, diverses ciutats abans de la capital. Va passar per moltes mans i una d'elles, la de Tomàs Claramunt, que va ser el portador de la torxa, designat en aquest cas per l'Ajuntament de Calella. Molt bon dia, Tomàs.
Bon dia.
Ara estava recordant una mica, mentre sentíem com va ser la retransmissió de la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics, com van ser aquells mesos, tots aquells mesos previs i les setmanes dels Jocs?
Van ser molt fantàstics, almenys per mi.
Uh-huh. Quan et comunica l'Ajuntament, Tomàs, que t'han escollit, doncs, per ser el portador de Calella, sí, de la torxa?
Em va sorprendre molt, perquè jo no ni siquiera era voluntari. No, he de contestar. No, és que hi ha la meva filla. Bueno, me preguntes com va ser l'Ajuntament.
Quan t'ho diuen, sí, quan t'ho diuen.
A mi m'ho van dir, a través, em sembla que era en Barrera, que estava a l'Ajuntament, que m'havien triat per fer, bueno, aquest honor de portar la torxa per Calella. I bueno, jo em vaig emocionar, no pensava que fos tan important, i bueno, vaig tenir molta sort que em triessin a mi. Suposo que devia tenir una certa relació amb l'atletisme, amb el que jo ja feia molts anys que corria, que he viscut el primer president i tot això.
Tu vas ser el portador en el tram central, diguéssim, de Calella?
Sí, sí, del tram central, sí, sí.
Allà on s'hi va plegar més gent?
Mig quilòmetre, sempre, sí.
Uh-huh. Allà on es va plegar més gent, perquè avui que n'hem recuperat les imatges, i marxes, sí, doncs, del fons de Calella Televisió, veiem que la carretera estava plena.
Sí, va tenir molt, molt d'èxit, i va ser molt original allò que van tirar els paperets aquests que es tiraven per les festes de Carnaval i tot això. I això va fer que sortís a la tele com una cosa molt original, i per descomptat que aquella nit de totes les teles van donar això, que era dels primers pobles que passava la torxa, i va ser molt, molt interessant, sí, sí, molt, molt.
Tomàs, un ocellet ens ha comentat que per tu aquest va ser un dels dies més especials de la teva,
sí,
vida.
Sí, sí, sens dubte va ser el dia més important de la meva llarga vida esportiva. Això sí, de la meva llarga vida esportiva. Sí, sí.
I en guardes un bon record, i en guardes la torxa, justament la torxa, que en l'última visita aquí que vas fer a Ràdio Calella Televisió, als nostres estudis, ens la vas portar, ens hi van fotografiar tot l'equip, i tu la guardes, no?
Sí, sí, jo tinc una espècie de museu familiar, i allà hi tinc tota una secció dedicada a la torxa, bastantat, i fotografies, i hi ha àlbums i coses, tot això de la famosa Olimpiada de Barcelona, sí.
tu ara, amb la perspectiva, no, dels anys, dèiem que aquests Jocs Olímpics van canviar el país, no? La mentalitat també van donar una embranzida a l'esport i a l'esport popular aquí a casa nostra. Va ser realment un punt d'inflexió aquests Jocs Olímpics per Barcelona i pel conjunt del país?
Jo crec que es podria considerar un abans i un després. L'Olimpiada va ser una cosa fabulosa en tots aspectes. Primer, les grans reformes que van haver-hi de crisi d'infraestructura, i després que queda el nom per sempre gravat, perquè es penseu que algun poder no ho sap ben bé, però no es dona mai a cap país. Es dona amb una ciutat. O sigui, sempre recordem en Roma, Cinquí, Londres, París, tot això, no és a França ni a Inglaterra. O sigui, sempre es dona, i per tant va ser a la ciutat de Barcelona.
Era inevitable avui que recordàvem els Jocs Olímpics de Barcelona no parlar amb el Tomàs Claramunt. Recordem-ho que va ser un dels portadors de la torxa per la carretera Nacional 2 al seu pas per Calella. Tomàs, moltíssimes gràcies que ens hagis atès en directe.
Vale, gràcies a vosaltres.
Gràcies i fins una altra, i no abandonem encara el record d'aquells Jocs Olímpics, a punt de conèixer doncs el testimoni de dos altres calellencs que hi van participar, un d'ells com a treballador del comitè organitzador, és el Joan Forés, amb qui hem tingut l'oportunitat de parlar aquestes últimes hores, i a continuació us n'oferim la conversa. Joan Forés, bon dia, benvingut a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Hola, bon dia.
Vas tenir l'oportunitat de passejar, de córrer amb la torxa olímpica per la ciutat. Com va anar això?
Això, doncs, va ser als ajuntaments. Cada ajuntament nominava una persona per poder córrer el que era el recorregut de la torxa olímpica. Calella va decidir que fos el senyor Claramunt que corrés, i jo vaig tenir l'oportunitat de córrer com a treballador del comitè organitzador olímpic. El comitè olímpic el que va ser de dins de tota la quantitat de treballadors que hi havia, una petita part, poguéssim tenir l'oportunitat d'apuntar-nos, i llavors ens donaven un tram per córrer. I aquest va ser el motiu que jo vaig córrer.
Va ser fortuna que tinguessis l'oportunitat de córrer a casa teva?
Sí. També, a veure, una vegada apuntats i tot això, com que nosaltres, el funcionament que va haver-hi durant els Jocs, tota la gent que varen formar part del comitè organitzador, l'any 91 ja es van fer una sèrie de proves pilot, que en dèiem, i vam actuant al territori. És a dir, vam deixar els despatxos per sortir a fora i estar algú, cadascun a la seu que li tocaria estar durant els Jocs. Llavors, durant el 92, a mi em va tocar estar en el Port Olímpic concretament, i per temes de seguretat, perquè a la regata es participava el príncep que ara és rei, doncs em vaig haver d'incorporar abans. I aquest va ser el motiu de que em van haver de donar un tram molt proper, des de l'escala, que va ser el primer dia que va sortir la torxa, fins que sortís de Catalunya, per poder incorporar-me en el lloc de treball.
Va ser una carambola d'aquelles que passen de vegades a la vida, oi, Joan? Tu vas ser l'últim rellevista, podríem dir, de la ciutat de Calella. Per tant, el Tomàs Claramunt va ser el que et va passar el foc olímpic a tu? M'equivoco?
No, el Tomàs va córrer més o menys pel centre de la ciutat. El recorregut de la torxa anava. Hi havia dos portadors, el portador que portava la flama, que feia trams de 500 metres, i al costat portava un altre atleta, que aquell feia 5 quilòmetres seguits. Llavors, el Tomàs la va agafar al centre del poble, més o menys, la va anar passant, i em sembla un parell de relleus més, va ser quan la vaig agafar jo al voltant del far de Calella, per fer els últims 500 metres.
I recordes a qui la vas passar, Joan?
Amb un noi d'Igualada, a un voluntari d'Igualada.
Escolta, i he sentit a dir a comentar, no?, aquests últims dies que tant estem parlant dels Jocs Olímpics amb motiu del 25è aniversari, que hi havia un foc de reserva, un foc d'emergència.
Sempre.
És veritat?
Sempre, és a dir, a darrere el portador, la caravana que la formaven, hi havia el corredor, amb l'acompanyant, el que t'he comentat que feia els 5 quilòmetres, i a darrere hi havia una furgoneta amb la gent d'organització, i sempre hi havia una flama a dins de seguretat, perquè una de les coses que no pot passar mai en els Jocs Olímpics és que s'apagui la flama, i la mateixa que es va portar d'Atenes fins aquí, n'hi ha sempre una de seguretat per si s'hagués apagat, les torxes haguessin hagut d'encendre a través de la flama de seguretat.
Com recordes l'ambient, la rebuda de la flama olímpica per la ciutat de Calella?
Va ser una bogeria. Una bogeria tot, perquè, a més, nosaltres, en el lloc on havíem de córrer, als Jocs Olímpics del 92, un dels patrocinadors era SEAT, per tot el tema de vehicles. Llavors, els que corrien, per dir-ho d'una manera, de Calella fins a Mataró, ens havien concentrat al concessionari de Mataró, i d'allà ens anaven deixant, com els cons que deixen el diumenge a les carreteres, cadascun al seu lloc on havien de córrer. Llavors vol dir que de Mataró fins a Calella vam veure tots els trams abans de córrer com estava de gent, i estava ple a vessar.
La gent era conscient de la transcendència d'aquell moment, que ara, no, fent una mica de mirada enrere, en som molt conscients de que, que aquells jocs, els Jocs de Barcelona, van significar un abans i un després, no, pel país. En aquell moment alguna cosa s'intuïa.
Sí, perquè hi va haver una gran participació de la gent per una banda i de totes les persones que van formar part del comitè organitzador, la implicació que va haver-hi a nivell personal i col·lectiu de tothom. Uh-huh. I això va fer que, per mi, crec que van ser els millors jocs de la història, ho ha dit molta gent i crec que sí.
A nivell personal, aquell moment, el fet de... Bueno, tu tens la torxa a la botiga, eh?, allà al xoc.
Sí, ara aquest any l'he posat a l'aparador, doncs, per celebrar el 25è aniversari.
A nivell personal, què va significar per tu?
La torxa en concret, doncs, va ser com un punt culminant a tot un tros, una etapa professional de la meva vida, que va ser participar de l'organització dels Jocs Olímpics. Uh-huh. Va ser el més important.
I aquell dia moltes emocions?
Sí, moltíssimes, uh-huh. Moltíssimes. I ara que s'acosta, dius, home, torno a ser 25 anys després i et venen molts records de molta gent. Nosaltres també, com a ex-treballadors, vàrem fer un sopar fa un mes a prop de l'Estadi Olímpic, i vàrem reunir gairebé 700 persones, o sigui, dels 3.000 i pico que érem. O sigui, una quantitat bastant gran de gent que feia 25 anys que no havies tornat a veure.
Tu, com comentaves, vas estar treballant en el comitè organitzador. Com hi arribes?
Al comitè organitzador hi arribo perquè, evidentment, un esdeveniment d'aquests es necessita molt de personal per molt poc temps i es busca, d'acord al perfil de cadascú, a veure quins departaments es poden integrar. En el meu cas concret, jo estava al Departament de Telecomunicacions, treballant en una empresa privada abans d'això, en temes comercials i de radiocomunicació professional, de walkie-talkies i emissores i tot això. I llavors, a través d'un company que sabia que el comitè organitzador buscava gent, em va venir a localitzar, em va dir, bueno, la feina és aquesta, i si t'interessa, doncs, bueno, en parlarem. Vaig fer els processos de selecció corresponent, i llavors va ser com vaig formar part del comitè organitzador. Que passa, clar, és una cosa positiva i negativa perquè sabies el dia de termini, uh-huh. O sigui que allà s'acabava i havies de tornar a buscar una altra feina o intentar recol·locar-te. No era una feina, evidentment, com una altra normal.
Ja tenim la impressió que tant el treball, no?, la preparació de la candidatura de Barcelona com després la concreció del que va ser aquell projecte olímpic es va fer amb molta rigorositat. Barcelona va treballar molt a consciència i sabent la importància i la responsabilitat, no?, que tenia d'estar a l'alçada de les circumstàncies. Vosaltres com a treballadors també ho notàveu, no?, aquesta importància del dia a dia, de que tot havia de sortir bé, de que s'havien de solucionar tots els problemes, que els atletes havien d'estar còmodes.
Sí, sí, des de el primer moment es va tenir molt clar al comitè organitzador que tothom s'hi havia d'implicar, ja t'he comentat abans, a nivell individual, en cadascun dels projectes i col·lectiu. I tothom que va estar treballant, tota la gent que jo he conegut i en general, tothom va implicar-se al màxim, màxim, màxim. Fins i tot els darrers 4, 5, 6 mesos, que evidentment es necessitava moltíssima gent per poder cobrir, jo en el departament que teníem, que som els que distribuïem els walkie-talkies que feien servir tant els jutges com la gent de seguretat o de protocol o d'organització esportiva, qualsevol d'aquests, tota la gent que van contractar els últims moments s'hi van implicar per poder-se formar molt ràpidament i estar a cadascuna de les seus i subseus que va haver-hi per poder fer la seva feina. I la gent no va escatimar ni hores, ni feina, ni res. O sigui, va ser algo que no crec que es torni a repetir.
Avui segurament tindrem una allau de moltes imatges, de molts records sobre aquells Jocs Olímpics i la cerimònia d'inauguració. Aquesta nit farà 25 anys. No sé si preguntar-te on eres tu el dia de la inauguració, en el moment de la inauguració. Estàveu ja allà, ja en peu i preparats?
Al moment de la inauguració jo estava a la meva seu que m'havien, uh-huh. que m'havien ubicat, que era concretament el Port Olímpic. O sigui, no vaig poder assistir a l'estadi, perquè jo estava ubicat al port i cadascuna de les persones que formaven part del comitè organitzador teníem una seu assignada i havíem d'estar en aquell lloc. Si hagués estat en un altre departament, potser sí que hagués intentat uh-huh. anar a l'estadi, però no vaig poder. Jo estava a la meva seu uh-huh. des de l'11 de juliol fins que es van acabar els jocs.
Al peu del canó.
Sí.
Segurament que avui molts intentarem recordar on érem en aquell moment, o a molts ens ho preguntaran. Avui, que fa 25 anys d'aquells meravellosos Jocs Olímpics de Barcelona, uns Jocs Olímpics que van ser, no sé, com una gran festa major per tot el país, una gran festa major esportiva. Ho hem volgut comentar amb un dels portadors de la torxa olímpica a la nostra ciutat, amb el Joan Forest, aquí. El felicitem també, en part, per la part que li toca, i li agraïm que hagi estat avui a l'Info Migdia compartint els seus records.
Gràcies per haver trucat, i que tothom pugui gaudir i recordar els 25 anys dels Jocs.
I l'altre cavallenc que hem trobat especialment implicat també en la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona és el Jaume Puig, que va ser a priori voluntari de la cita olímpica. Els voluntaris van ser una peça clau en el bon funcionament dels Jocs Olímpics de Barcelona. Molta gent es va oferir de voluntari en les moltíssimes tasques que hi havien repartides per diferents seus olímpiques. Un d'aquests voluntaris ens toca de prop, és el Jaume Puig, a qui saludem ara mateix. Bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
Tu vas ser també, et vas oferir de voluntari, no? Ho vas tenir clar quan es va saber que Barcelona acolliria els Jocs Olímpics del 92, que tu hi voldries participar d'alguna manera?
Sí, sí, jo ja, més o menys de voluntari, ja m'hagués fet. El que passa que em van agafar com a tècnic a la sala d'entrenament annexa al pavelló on hi havia el tenis taula per distribuir les sales, els horaris i evitar conflictes entre nacions que en aquell moment potser estaven en situació complicada o en situació tensa. Aleshores vaig estar els 20 dies pràcticament dels Jocs Olímpics, de la competició de tenis taula, anant cada dia a Barcelona i tornant a l'últim tren, a vegades amb dificultats perquè tot estava molt ple.
On es va fer la competició de tenis taula, Jaume?
A l'estació del Nord.
A l'estació del Nord, que es va habilitar, es va remodelar.
Es va habilitar, sí. A partir d'aquí doncs, ja va passar a ser una sala social, esportives, culturals, etc. No? Ja va quedar. Mm-hmm. És una d'aquelles millores que s'aconsegueixen quan tens una efemèride d'aquest tipus, no? Jocs Olímpics, fòrums, etc.
Què recordes de la competició de tenis taula?
D'entrada... Sí, jo vaig tenir poc temps de veure la competició real, perquè estava a la sala d'entrenament i pràcticament no veia la competició. Sí que és cert que quan ja van arribar els quarts de final, semifinals, tant per equips com individuals i dobles, vaig tenir l'oportunitat de veure, diguéssim, la competició, perquè a les sales d'entrenament també ja van baixar molt el seu ritme i ja van deixar també entrenar allà on es feia la competició real. Recordo, doncs, que hi va haver-hi molta gent, vull dir... una anècdota va ser quan el suec Palmer es va classificar per la final i van dir que vindria el rei de Suècia i tot el seu comitè, etc. Totes les personalitats que més o menys esportives i polítiques dels jugadors i jugadores que arribaven als fases finals doncs es van donar, van venir pràcticament a la competició. I el protocol, que jo formava part del protocol, doncs era complicat i complexa i vam intentar-ho entre tots, fer-ho el millor possible, i crec que va sortir força bé.
Et van demanar, evidentment, que fessis de tècnic d'aquesta sala d'entrenament per el teu coneixement sobre de l'esport. Tu ets un home de tenis taula. No sé si et feia especial il·lusió poder trobar-te amb algun jugador referent de l'època.
Sí, i tant, tots els jugadors de l'època i que pràcticament tots van arribar a les fases finals, doncs van passar per les sales d'entrenament, i a més doncs parlaves amb ells, etc. I va ser curiós, no?, perquè vull dir, a partir de que jo vaig ser el responsable de les sales, tots els treballadors, tota la gent que estava en el pavelló, habitualment, cada dia a dia, i en aquest cas concret, doncs els dies de les competicions i dels entrenaments, diguéssim, dels jocs, doncs tots tenien que passar per les meves ordres, i jo donava les instruccions del que tenien que fer els 10 o 12 treballadors que estaven allà, i això doncs em va fer una mica de xoc, no?, una mica de respecte, perquè, esclar, jo m'anava en aquelles sales i, a més, doncs, ho tenia que fer a partir de les 9 del matí, o sigui, agafava el primer tren a les 7 del matí i no tornava fins a les 11 de la nit, pràcticament.
I com?
Bé, va ser una experiència molt, molt agradable, irrepetible, crec, no?, que vull dir, serà difícil que en els propers anys, doncs, persona pugui de tornar a ser seu olímpica, però bé, jo recomano que tota aquella persona que pugui anar de voluntari a algun tipus d'efemèride, sigui a Barcelona o sigui un altre indret, ho provi, perquè sobretot si té la sort d'aconseguir estar amb l'esport allà on es mou, no?, o sigui, que encara doncs, fa més respecte i més il·lusió.
I ara ja fa 25 anys, aquesta nit farà 25 anys.
25 anys, molt bé. Sí, recordo que el dia Sant Jaume la vaig passar a Barcelona, sí, sí. 25 anys, passen ràpid, no?
Molt ràpid.
Bé, jo crec que està molt bé que, en aquest cas concret, els polítics i el Comitè Olímpic doncs, recordi aquelles dades, doncs, perquè jo crec que per Barcelona va ser un llançament important i que a partir d'aquí doncs, ens van donar, si no ho eren massa, ens van donar a conèixer el món i això és important per Barcelona i per tots nosaltres.
Doncs moltíssimes gràcies, Jaume Puig, per haver compartit els records olímpics amb Ràdio Calella Televisió. Gràcies, Jaume.
Adéu, bon dia.
I a la web de Ràdio Calella Televisió i per tots els interessats hem de dir que es pot trobar un vídeo de l'arxiu de la casa de Calella Televisió, d'un programa magazín que recollia els fets més importants que havien passat aquí a la ciutat. En aquest concret recollia doncs el pas de la torxa olímpica per Calella. Veureu doncs les imatges de Tomàs Claramunt portant el foc i podreu comprovar això que comentàvem, que la ciutat va sortir al carrer per viure en primera persona aquest fet històric.
107.9 FM. Taller Lluís Martí, el lloc on trobar el teu cotxe. Digues quin cotxe vols i nosaltres te'l trobem al millor preu. Taller Lluís Martí, més de 50 anys al servei de conductors i conductores i a més de la mecànica, planxa i pintura. Som Taller Multimarca, carrer Indústria 123-125, Calella. Telèfon 93 769 1693. Taller Lluís Martí.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
4 minuts ens separen de les 2 de la tarda. La Gavina, els Banys La Gavina, munta pantalla i un sopar popular organitza per seguir l'estrena d'Amics per Sempre, un llargmetratge que s'emetrà aquesta nit per TV3 dins la programació especial de commemoració dels Jocs Olímpics. Els Banys La Gavina s'hi va dur a terme part del rodatge de la pel·lícula, ho ha explicat Joan Roig, un dels propietaris del restaurant.
Farem un menú especial per commemorar aquest dia que s'estrena la pel·lícula per TV3 i és un menú popular de 15 euros, en el que tenim doncs, uns entrants, una amanida i després hi ha una botifarra a la brasa o sardines a la brasa. Pots escollir entre una de les dues coses. I postres. Ho fem amb una pantalla, un projector amb un dels cantons de lo que és la nostra terrassa on allà doncs, es podrà emetre la pel·lícula i em sembla que abans fan un especial Jocs Olímpics voluntaris o alguna cosa a les 9:30.
El llargmetratge gira al voltant de la història d'en Carles, el propietari de l'últim xiringuito de la Barceloneta que va canviar totalment de fisonomia per la transformació urbanística del projecte olímpic.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I ara sí, informació esportiva. Pol Brunet s'ha proclamat campió d'Espanya a la via en els 100 metres braç. El nedador del Calella va establir un nou rècord de la prova, rebaixant gairebé un segon també l'antiga plusmarca que estava en mans del manresà Alejandro Raez. En la prova de 200, Brunet va quedar sotscampió d'Espanya en els 200 metres braç. I la calellenca Georgina Gallart ha estat seleccionada per l'europeu de Horseball. L'esportista del Club Equitació Esportiva Cardedeu formarà part del combinat espanyol que disputarà l'europeu absolut que tindrà lloc del 8 al 12 d'agost a la població francesa de Saint-Lô. Ara sí, recta final de l'informatiu. Ho fem com sempre, coneguent la previsió meteorològica de la mà de Joaquim Serra. Bon dia.
Hola, bon dia. Avui, situació meteorològica que ve encapçalada per aquests núvols abundants. Aquesta darrera nit han caigut algunes gotes, poca cosa, tot plegat aquí al Maresme. I la previsió anuncia pel dia d'avui, encara aquest matí, amb risc d'algun ruixat. Després, cap al migdia, a primeres hores de la tarda, tindrem més clarianes a l'espera que aquest vespre, a primeres hores de la nit, puguem tornar a tenir precipitacions aquí a la comarca, localment de caire tempestuós, però de curta durada i, per tant, amb poca quantitat de precipitació. Pel que fa als vents, seran fluixos i bufaran de mar cap a terra amb una situació marítima que estarà dominada pel marejol. Temperatures de luxe. Avui, tenint en compte que estem a l'època de l'any més càlida, les màximes en prou feines passaran dels 25 graus. De cara a demà, continuarem parlant d'un temps cada cop més tranquil. La temperatura màxima ja començarà a pujar una miqueta i dijous, atenció, perquè les temperatures pujaran de forma notable.
Doncs fins aquí l'info migdia d'avui dimarts 25 de juliol. Podeu seguir informats al nostre portal multimèdia radiocalilla.cat, també a través de les nostres xarxes socials. Informació actualitzada aquí al 107.9 de la FM a partir de 7:45 amb Anna Alegre i amb Marc Mir. Us deixem ara amb notícies amb xarxa. Fins demà. Adéu-siau.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.